Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Jordi Tenes. L'accident mortal a la mina de Súria es va produir per un cúmul d'errors i negligències, segons el sumari de la investigació judicial a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio. Segons l'informe, s'haurien fet extraccions no programades per sobre del que estava previst. Ho ha explicat aquí mateix l'advocada de la família de dues de les víctimes, Nereida Crespo.
Es va comprometre al sosteniment del parament amb unes apertures de la galeria molt superiors. Aquest fet va donar lloc a un primer desprendiment d'una roca poques hores abans de l'accident mortal i que aquesta incidència es va reflectir en una pissarra amb una nota manuscrita que posava Ojo Techo, però que quan es va escriure, els geòlegs ja es trobaven a dintre de la galeria.
Segons l'atestat policial, el risc també es va comunicar verbalment al vigilant de seguretat, però aquest ni ho va comprovar ni va avisar al torn del matí. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat per una agressió sexual a una nena al centre comercial Màgic de Badalona. Els fets es van produir a finals de gener. Els dos detinguts han quedat en llibertat vigilada. La investigació continua oberta perquè hi hauria més nois implicats. I més qüestions del territori. 31 dotacions de bombers treballen en l'extinció d'un incendi en unes naus industrials a Vilablareig, al Gironès, a més dels equips d'extinció, i treballen membres del grup de riscos tecnològics, el grup d'estructures col·lapsades i el grup operatiu de suport. El foc afecta almenys dues de les naus i els bombers tracten que no s'escampi a altres instal·lacions. Protecció Civil ha emès l'alerta del pla Procicat i es recomana que aquelles persones que notin molèsties pel fum es quedin a casa i tanquin portes, finestres i aparells de ventilació. De les notícies del món, almenys 207 persones han mort i centenars han resultat ferides en un xoc de trens a l'est de l'Índia, on un comboi de passatgers ha impactat frontalment contra un altre de mercaderies. La majoria dels ferits han estat traslladats a centres hospitalaris de la zona, molts dels quals han estat molt greu. I novament a Catalunya, operació sortida complicada, amb cues de fins a una vintena de quilòmetres a l'AP7, on un camió amb mercaderies perilloses s'ha cremat a Vilobí d'Onyà. Situació també complicada al voltant del circuit de Montmeló, on es fa la cursa de Fórmula 1. Trànsit preveu que aquest dissabte al matí també sigui un dia amb molta intensitat de trànsit. I aquest cap de setmana i els tres següents no funcionaran els trens de la línia R4 entre les estacions de Sant Sadurní d'Anoia i Vilafranca per obres. En aquest tram es tallarà completament el trànsit perquè s'està fent la implantació de l'ample europeu, però s'oferirà transport alternatiu. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené.
Ni aquest dissabte ni diumenge hi haurà trens en aquest tram i es repetirà tres caps de setmana sencers més. Es tracta de les obres de remodelació integral de l'estació de la Granada del Penedès amb la integració de les vies d'ample estàndard. Es fa en el marc del desenvolupament del corredor mediterrani. L'actuació consisteix a adaptar les vies 1 i 2 de l'estació, la prolongació de les andanes, la construcció d'un nou pas inferior dotat de sensors i també l'electrificació i la senyalització. Aquestes obres són incompatibles amb el trànsit ferroviari i es fa necessària, segons diuen Renfe i Adif, la interrupció de la circulació a la línia R4 de Rodalies entre Sant Sadurní i Vilafranca. Renfe garanteix, però, el transport dels viatgers per carretera, segons ha assegurat el seu portaveu, Antonio Carmona.
En tot moment, el que farà Renfe és garantir la mobilitat dels clients durant els períodes que es produeixin les obres que està executant Adif. S'ha informat a través de tots els canals de comunicació i atenció al client, tindrem personal a l'estació.
A més d'aquests quatre caps de setmana, també s'interromprà aquest tram els diumenges 2 i 9 de juliol.
Esports, el Barça femení de futbol disputarà aquest dissabte la seva quarta final de la Lliga de Campions dels últims 5 anys. Les blaugranes buscaran aixecar el segon títol europeu, superant el Wolfsburg en la final d'Eindhoven, on s'hi han desplaçat 8.000 aficionats blaugranes. Oxalà està gairebé descartada, mentre que Alexia Putellas està en condicions de jugar els 90 minuts. A la primera divisió, diumenge, entre altres, es jugaran l'Osasuna Girona amb Riquelme, que tornarà a la convocatòria gironina, i també l'Espanyol Almeria amb protesta convocada per la Federació de Penyes Blanc i Blaves pel tracte arbitral rebut. El Barça de bàsquet s'ha classificat per les semifinals de la Lliga ACB, on s'enfrontarà a l'Unicaja. Els blaugrana s'han imposat al València per 64-87 en el segon partit dels quarts de final.
Fins aquí les notícies.
40 anys d'emocions.
De tota la història...
Pilar de 8!
40 anys de companyia mútua.
40 anys que hem viscut junts.
Comparteix amb nosaltres el teu moment amb Catalunya Ràdio. Digue'ns qui ets.
Hola, sóc la Cristina.
Des d'on ens escoltes?
La Blanes.
I quin record especial tens relacionat amb Catalunya Ràdio?
Va venir l'Antoni Bassas amb Catalunya Ràdio a fer el programa per inaugurar la
ràdio. Volem sentir. Deixa'ns el teu missatge al 677-250-900.
677-250-900.
Catalunya Ràdio, 40 anys.
Gràcies.
Gràcies i per molts dies més.
Gràcies.
Benvinguts. Bé, la Dilla Russa és això. A veure, avui estem amanida russa i disculpeu la connexió amb els nostres amics de la Dilla Russa i aquests són els tres arguments en contra.
Per mi és un aprovado.
De gust està bé, la veritat.
Sí, sí. Sí.
Però hem d'escollir si és un llap o un top, no?
Un restaurant caníbal a Berlín. Diumenge d'una a dues del migdia. Amb Paula Molés. També en podcast i a l'API web de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Llindar, una experiència única, on cada setmana una persona coneguda i temerària accepta creuar el llindar.
Ja t'han tapat els ulls completament, oi?
Sí, sí, estic absolutament desorientada.
No veig absolutament res.
Ja no veus res?
No.
Perfecte.
Una història que a poc s'anirà allunyant de la realitat i entrarà en territoris estranys i inquietants.
Jo no m'he liat mai amb cap Quim, eh?
Deixeu-me trucar, deixeu-me fer una trucada, com a mínim, sisplau.
El llindar. Una experiència sorprenent. Direcció i guió de Toni de la Torre amb la narració de Jordi Buixaderes. En podcast a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Cada dimarts, un nou capítol. Seguim a la finestra indiscreta.
I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again.
Em diuen que es diuen Ashley. He dit bé? Val. I estan un d'aquests dies al Primavera Sound. Potser ja han passat, potser vindran, potser no vindran. Però, en tot cas, nosaltres no hi serem, perquè nosaltres estem aquí fent la finestra indiscreta i ens toca arribar fins a les 3 de la matinada i encantats de vida de fer-ho amb vosaltres, sense l'Alfons, que està de baixa, però de baixa feliç.
O sigui,
feliç. Paternitat i tal. O sigui, que la finestra indiscreta ha tingut una nena. Ja podem dir-ho així directament, no? No, una nena. Una nena de totes i de tots. Aquí acompanyant-nos, o sigui, que a banda de l'Uri, de la Desi i de la Sílvia, benvinguda a Ona. I fem-li la Ona, no?, directament.
Ona!
Sílvia, hi ha un oient que clava bronca.
Ai, què hauré fet?
Què hauré fet? Diu, a Llorenç, diu, Sílvia, sisplau.
Això sona a bronca. Què he fet? A veure, deixa'm escoltar.
Deixa de sabotejar la lectura del correu de l'oient perquè la gent no senti el que diu. Afronta els fets.
Vinga.
Això que els paraigües de Cherbourg és un la-la-land dels anys 60, res de res, targeta vermella. I em diu l'oient, Àlex, posa una mica d'ordre, sisplau.
Llorenç, et responc jo. A vegades, provocar és molt divertit.
Bueno, tampoc està tan lluny,
no,
eh?
No, i és
perquè,
veritat.
Perquè, de fet, De fet, és un homenatge a Jacques Demy.
Bueno,
la, la, la.
I a més són dues pel·lícules molt tristes, molt, molt tristes, que al final La La Land es va interpretar des d'un angle que no era el correcte. No. És una pel·lícula profundament trista i desoladora.
Trista. Jo vaig sortir plorant de La La Land.
Però aquí no estem per tristeses, perquè ha arribat el moment de resoldre l'últim concurs que va proposar l'Alfons.
A veure, tristeses no, però arriba de sí. Bueno. He vingut, he entrat per solidaritat.
Per solidaritat. Bueno, ja saps que no adivinaré.
No?
No.
Bueno, et diré només una de les pistes que va donar, perquè l'altra ningú ha dit res de la pista i jo no l'entenc, i per tant m'he perdut. Però hi ha una pista que diu... en aquesta pel·lícula surten dos majordoms. Bueno, un majordom que va en tren i un majordom que li agraden les coves. Sents el tall de la pel·lícula?
Cuando los pobres se lamentaban, César lloraba. La ambición debería ser de una sustancia más dura. Sin embargo, Bruto dice que era ambicioso. Y Bruto es un hombre honrado. Todos visteis que en las Lupercales le presenté por 3 veces una corona real. Y la rehusó otras tantas veces. ¿Era esto ambición? No obstante, Bruto dice que era ambicioso y él es sin duda un hombre honrado.
Com que té música de Miquel Rotza, hi ha oients que han dit Ben-Hur, doncs no és Ben-Hur, però és música de Miquel Rotza. I és Julio César de Joseph Leopardievich.
Com ha arribat l'Alfons fins a aquesta pel·li?
Reclama l'Alfons. L'Alfons ens està escoltant, així que envia-li un missatge.
No, però és que és molt bèstia. No només les pistes, sinó les eleccions que fa de pel·lis. O sigui, és com, bueno, però bueno, doncs, per què avui aquesta pel·li?
Doncs mira, resulta que John Gielgud, que surt a Julio César de Mankiewicz, feia del majordom d'Assassinato en el Orient Express.
Anda, això és molt, per molt pros, molt. Més que nosaltres.
I un altre actor que es deia Alan Napier, que surt a Julio César de Mankiewicz, era el majordom Alfred de la sèrie Batman de la televisió dels anys 60.
I ha adivinat algú, això?
Sí,
no?
Sí. Quantes persones?
17 persones.
17 persones. Meravelloses nens.
Només 17 persones,
I em semblen moltes.
A mi també. A mi em sembla moltíssim.
Són multitud, o sigui.
O sigui, bueno, imagina, hi ha una pregunta suplementària que deia... No sé què deia la pregunta, però la resposta correcta era que Jack Nicholson, abans de ser Joker, era Jack Napier. A on? Al Batman de Tim Burton. I per què li van posar Napier? Per homenatge al majordom Alfred, que feia l'actor Alan Napier.
Les cares de la Desi les hauríeu de veure perquè són realment un poema.
Escolta, si 17 persones han descobert la resposta correcta... Escolta, tot el mèrit i la... Us heu guanyat a pols, un de vosaltres, el CD, el DVD i el llibre.
Hi ha alguna cosa més.
Bueno, o sigui haurien que... d'haver guanyat tots.
Sí. Jo també estava pensant, no obrim aquest meló, però haurien de guanyar tots.
Sílvia, va, tu. De l'1 al 17. El número va...
El meu preferit, el número 7.
El número 7, senyores i senyors, es diu... Isabel Ferrer!
Però hem de dir que en els nostres cors tots són guanyadors.
Sí,
exacte. Aquí tothom guanya, ningú perd.
Bueno, podríem retirar el premi i guardar-lo per una altra setmana, no?
17 persones, mare meva.
Poca conya, poca conya. Ja sabeu, és el concurs de la finestra indiscreta. Sentireu un tall ara, sentireu una banda sonora.
És més fàcil?
Us donaré pistes, sí, és molt fàcil. I teniu una setmana per respondre correctament. Fins divendres de la setmana que ve, enviant la resposta a facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i al Twitter... @finestracr. El tall i la música són aquests.
Ja estem arribant.
Quina poca vida que hi ha aquí. Hauré d'anar a comprar al poble més pròxim.
Quan ens hi acostumem serà fantàstic. Mira, això és l'escola.
És prou maca.
A mi ja m'agradava l'escola d'abans.
La música ja us ho hauria de dir tot,
fàcil,
eh?
És
sí, és fàcil, és fàcil. Atents, la primera pista diu... La darrera imatge d'aquesta pel·lícula és una sabata de la protagonista al riu. La segona pista és... Just abans hi havia una princesa. I 4 curts després arribaria un castell. La darrera imatge és una sabata de la protagonista al riu. I just abans d'aquesta pel·lícula hi havia una princesa. I quatre curts després...
És molt fàcil!
Arribaria un castell. Quin és el títol d'aquest film que té aquesta música meravellosa? I si voleu un punt suplementari per guanyar o intentar guanyar el superpremi final de la temporada, la pregunta és... Els porcs són uns animals molt humans. Però quin d'ells va volar més alt?
Ai, quants records de l'Amènic.
Sí, senyora. A facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat, @finestracr al Twitter. Fins divendres de la setmana que ve.
La finestra indiscreta.
Hola, me he escapado un poco antes.
Aquesta setmana, encantats amb les encantadores Laia Costa i Helena Trapé, viatjarem a les Cíclades i al multivers Spider-Man.
Miles, nos vamos de aquí.
Detened a Spider-Man!
Toros salvatges i els ossos iranians.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Borina.
It's another pure gray morning. Don't know what the day is holding. And I get up right home and I walk right into the path of a lightning bolt.
M'agrada que em posis a Jack Book. M'agrada moltíssim que per fi això de la finestra indiscreta amb Àlex Gorina tingui sentit, perquè normalment no és així, és Alfons Gorina, o com a mínim tot l'equip de la finestra. M'indigna, m'indigna. I obliguen, eh? Obliguen a agafar el que digui això. Obliguen! Em rebel·lo. Visca Espartaco! Una carta d'un oient que t'agradarà, Desi. Diu, totalment d'acord amb tu, que... Bueno, a mi no, amb el Guillem, eh? Amb el Guillem. Que Atrapado por su pasado és la millor pel·li d'Al Pacino i Brian De Palma juntament amb El fantasma del paraíso. La mort d'Al Pacino al final emociona. Aquesta sí que és una obra mestra, senyor Gorina. A tu t'agrada Atrapado por su pasado?
M'agrada sí? Molt. No és la meva favorita de De Palma, però
quina
m'agrada.
Quina és la teva favorita de De Palma? Ah, sí. claro.
Sí, però bueno, estic que podria dir-te altres també, però jo crec que Carrie, sí.
Bueno, d'acord. Bueno, doncs tant,
la teva?
La meva, mira, jo diria que Fascinació.
També
ja
és
que
molt guai, sí.
O Hermanas, eh? També me pone mucho, sí. Me pone mucho Hermanas, sí. Eh?
I Hermanas, ningú no em dona la raó amb això, però no veus connexions entre Hermanas i el cinema de Cronenberg?
Home, sí.
És que sempre he trobat com que podria ser com una barreja entre els dos.
Però és que Hermanas i Inseparables pràcticament sí. Són la mateixa pel·lícula.
Però a nivell sí. Fins i tot de les sí, textures sí. De les primeres pel·lis sí, de Cronenberg.
Eren brutes.
Sí, molt.
I estava bé. Bueno, escolteu, tenim més recomanacions cinematogràfiques i jo intentaré defensar-les. Tu has vist Los ossos no existen, no?
Tinc moltes ganes, però no he pogut encara.
La nova pel·lícula de Jafar Panahi.
Sí, en una volca de Jafar.
Aigman, despedim Marasim.
Marasim, sí.
Marasim Pachuyane.
Després de 10 anys d'estar tancat a casa sense poder rodar pel·lícules, li donen permís per fer una i a mig rodatge el tornen a tancar.
Sí,
de tota manera, acaba la pel·lícula com va acabar fent 5 pel·lícules mentre l'estava tancat a casa seva i les va aconseguir exportar a l'estranger, que es veiessin a tot arreu del món i que demostrés que és un resistent absolutament incomparable en aquests moments.
I està molt bé, no?, aquesta pel·li.
És estupenda. Ell fa d'ell, bueno, fa d'un cineasta que se'n va a un poble a la frontera amb Turquia a rodar una pel·lícula sobre com la gent vol fugir del seu país perquè ja no poden més amb la situació que es viu a l'Iran, i a mitja pel·lícula comencen a maltractar tots perquè roda una pel·lícula en la que surten gent i comencen a haver greuges comparatius, la gent s'ofent perquè... I tu has filmat aquell nen allà i no has filmat el meu nen aquí?
Sí, bueno.
I no el deixen en pau, no? Qual és una mena de com de repetició de lo que ell ha estat patint, la persecució constant per intentar fer la pel·lícula que ell creu que ha de fer.
Que guai, que bueno.
És brillant, és una pel·lícula brillant. Es diu Los ossos no existen. I sabeu per què? Perquè en un moment donat li diuen no pots anar a aquella frontera perquè estan los ossos.
Que bueno.
I llavors arriba un moment que diu no hi ha ossos. No hi... Ens donen por amb coses perquè no fem el que volem. Mm-hmm. És una mena de símbol de la situació que es viu de censura a l'Iran. Aquesta és una pel·lícula. L'altra es diu El caso Padilla. Una pel·lícula de Pavel Giroud, una pel·lícula d'un cubà que explica el cas d'Eberto Padilla, un escriptor que a un moment determinat, després de contradir el règim de Fidel Castro, quan encara la revolució cubana era intocable en el món, es va atrevir a anar en contra, el van empresonar, i quan va sortir de la presó va anar a una mena de reunió de tot el gremi d'escriptors del seu país i va fer un mea culpa. Es va declarar culpable en públic de tot el que havia fet, del que havia escrit, del que havia pensat. Va dir que era un contrarrevolucionari, va atacar la seva dona i va dir que ella era també contrarrevolucionari, va assenyalar tots els escriptors que hi havia a la sala i va dir tots
escriptors també,
sí. I bueno, es va salvar, el van enviar a treballar al camp durant una temporada, però evidentment va ser com una mena d'autocensura, parlàvem de censura fa un moment, això és autocensura, i realment és una pel·lícula increïble, perquè resulta que tota aquella sessió es va filmar i no s'havia vist mai el que va passar en aquella reunió d'escriptors a la Cuba del 1971, estem parlant, eh? I quan veus la reunió, les cares de la gent horroritzades, perquè a més no s'atreveixen a dir-li la contrària, perquè estan tots els castristes allà vigilant a veure què es diu en aquella reunió. En fi, no m'agradaria que aquestes coses tornessin a passar. I a vegades penso que tornaran a passar. No creus de dir que el pati està com per a...
Sí, està complicada la cosa,
¿verdad?
Sí.
Crec que sí. Bueno, hem parlat amb el director de la pel·lícula, el Pavel. La veritat és que, sobretot de descobrir un cas que pràcticament ignoràvem tots.
Jo no tenia
tots,
ni idea,
no?
Tampoc.
Realmente, casi toda Cuba está descubriendo Eberto Padilla gracias a la película. Pues la película... se ha visto en Cuba, se ha filtrado alguna copia pirata que no ha salido, digamos, del marco cubano, pero la ha visto mucha gente y ha generado un debate en las redes increíble. Y yo contaba con que la gente joven en Cuba no sabía de lo que había sido el caso Padilla, pero para mi sorpresa, mucha gente de esa generación tampoco estaba enterada del caso Padilla. Y este suceso lo está descubriendo el mundo, gracias, francamente, a la película. Que de alguna manera está quitándole una venda de los ojos a mucha gente. He leído críticas en países como Argentina, en Italia, o sea, países muy... en Uruguay, países muy afines a la Revolución Cubana desde sus inicios, que en esencia lo que están diciendo es que le han quitado una venda de los ojos con la película. Que muchas veces la figura del disidente en Cuba se veía con sospecha, incluyendo a Reinaldo Arenas y a muchos otros. Se veía con sospechas porque había una fe ciega en la Revolución Cubana.
Reinaldo Arenas surt perquè estava en la reunió aquesta, en aquesta mena d'autoacusació, i quan tots estan aplaudint i tot això, és un dels que no aplaudeixen, com dient, no estic d'acord amb el que està passant aquí, em resisteix absolutament. En canvi, internacionalment, molta gent que havia defensat la revolució cubana van fer aparicions, declaracions, cartes a Fidel Castro, i surten a la pel·lícula parlant del tema Guillermo Cabrera Infante, Jorge Edwards, Mario Vargas Llosa, Jean-Paul Sartre, García Márquez, Julio Cortázar, en fi, brutal, Carlos Fuentes, etc. I curiosament ens descobreix el director de la pel·lícula que gran part d'aquest moviment internacional va començar a Barcelona.
Sí, aquí en Barcelona havia un núcleo de grandes escritores iberoamericanos radicados, estaba Vargas Llosa, los hermanos Goytisolo, y son ellos los que movilizan desde Barcelona a la intelectualidad, a la vanguardia progresista, a la intelectualidad occidental, para escribir una carta a Fidel Castro, exigiéndole primero la liberación del poeta y en una segunda carta, cuestionando estos métodos como someter a un poeta que haga una retractación de él y de sus actos públicamente. Fue desde aquí de Barcelona que se gestó esto.
La película es diu El caso Padilla, el director Pavel Giroud.
No et perdis la samba Finestrera.
A Els de Primavera Sound continuen intentant sabotejar-nos i no aconseguiran ni Confidence Man ni ningú en absolut. Perquè ara arribarà un d'aquells moments macos també, perquè si la Desi ha tingut la seva oportunitat de defensar un tresor amagat com és Les Amigues, ara és quan els oients ens envien els seus missatges amb les pel·lícules de la seva vida, els llegim per antena i anem descobrint la passió i la increïble capacitat de reflexió i el desig de participació que tenen a la Finestra Discreta. O sigui que prepareu-vos perquè és una altra d'aquelles maques de debò. A veure, jo ho penso. I, a més, és una pel·lícula que m'encanta, m'entusiasma. No et pateixis, Desi.
No.
La coneixeràs absolutament a l'instant.
Atticus, ¿quién dice que algún día este reloj le pertenecerá?
Es cierto.
¿Por qué?
Pues porque es una tradición que el hijo herede el reloj del padre.
¿Y a mí qué me vas a dar?
No creo que personalmente posea ningún otro objeto de valor. Pero hay un collar de perlas y una sortija que pertenecieron a tu madre. Los tengo guardados como recuerdo. Y algún día serán tuyos.
En aquest cas ens ha escrit una noia, una senyora... Has identificat la pel·lícula?
Sí, Mataran, senyor. Està
així. La Sandra Bustamante diu... Us saludo, amics, de tant de temps que potser us imagineu que pel fet que no escrivim... Jo ho vaig fer una vegada, però fa anys. No estem pendents cada setmana de les coses que ens expliqueu. És un programa molt entretingut i aprenem moltes coses. Quan ens vareu demanar de formar part del programa i ser més interactius, em va semblar molt bé, perquè moltes vegades, quan dius segons què, venen ganes de participar. M'ha agradat molt la idea de convidar-nos a viure el directe amb vosaltres, però a mi no em va bé i em tallaria molt. Com que la temporada s'acaba aviat, crec, no vull desaprofitar de parlar de la pel·lícula de la meva vida. Ho he pensat molt i sempre penso en Gregory Peck, que és l'home ideal. M'agrada molt, no cal dir que en tots sentits, i quan el Figueres va escriure que era tan amable, em va alegrar molt perquè, si fos com el Harrison Ford quan parla l'Alice Gorina d'ell, em moro, perquè és un fill de puta. Sí? Harrison Ford, sí. Estàs. És un fill de puta, total i absolut. Diu, no sé, moltes pel·lícules d'ell, Horizontes de Grandeza, El capità Horacio Hornblower, Los cañones de Navarone, també Las llaves del reino, que en el seu moment era molt famosa, ara ja no, i El proceso Paradigm. Sempre està bé, Gregory Peck, sense fer tonteries. Té una comèdia divertidíssima amb Lauren Bacall, que no sé si era Me siento rejuvenecer, que semblava tan graciós com Cary Grant. Aquí s'equivoca, perquè no era Me siento rejuvenecer. Era una pel·lícula de Minelli que es diu Mi desconfiada esposa. Mi desconfiada esposa, Sandra. Però, esclar, la pel·li del Gregory Peck definitiva és Matar un ruiseñor. I penso que totes diríem la mateixa. Tan digne i just, segur que Peck era com Atticus Finch, oi? I tan tendre amb els seus fills com si fos la consciència de tot el poble, de tota Amèrica, la consciència ideal. La pel·lícula és ell, però està superben rodada amb una música que sembla que surti de la capseta de botons i baldufes dels nens que es veu als títols de crèdit del començament. Em quedo amb Matar un ruiseñor i aquell bonic blanc i negre de les nits del poble. Torneu l'any que ve, oi? No ens assusteu, que quan s'acaba la temporada sempre estic esperant una mala notícia. No sé què faríem sense la Finestra Indiscreta. M'ho imagino i no pot ser. Moltes gràcies per deixar-m'ho dir. Sandra Bustamante, de Lleida i Trem.
Aquelles Strange Things de la Sílvia. Avui és un Strange a la carta dedicat a la nostra fidel oient Maribel. Em va fer molta il·lusió que me'l demanés perquè el personatge era un dels meus preferits. Ara, un cop investigat, és la decepció de la temporada. Avui dedico l'Strange a l'actor que va fer famosa aquesta frase.
M'encanta! Que los planes salgan bien.
Sí, sí, és George Pepper, altrament dit Aníbal Smith, de la sèrie El Equipo A. Us avanço que en George té moltes més ombres que llums. Comencem. George Pepper Jr. va néixer a Detroit en una molt bona família. La seva mare era cantant d'òpera i el seu pare constructor. Va estudiar enginyeria civil i durant molts anys va portar el negoci familiar. Però abans de tot això va ser mariner i, alerta, va destacar en la lluita cos a cos. Cansat de tot, va estudiar la prestigiosa Actors Studio i va decidir que la interpretació seria el seu futur. Va, la primera perla de la nit. La seva primera pel·lícula va ser fent de cowboy al costat de Paul Newman. Oh, river, wider than a mile, I'm crossing the
you in style someday.
Pepper va saltar a la fama amb la polèmica adaptació cinematogràfica de la novel·la de Truman Capote, Esmorzar en diamants, una de les meves pel·lícules preferides. Però a Capote la selecció d'actors no li va acabar de convèncer perquè ell volia de protagonista a Marilyn Monroe. Abans de Pepper es va pensar en Steve McQueen, però va dir que no. El director Blake Edwards va demanar, més aviat va suplicar als productors que no contractessin Pepper, conegut pel seu mal caràcter. La relació amb la meva estimada Audrey Hepburn va ser pèssima. Pepper es burlava de la seva bondat i delicadesa. De fet, l'anomenava la monja feliç. Hepburn, que sempre va ser una senyora al llarg de la seva carrera, només va parlar malament d'un company. Sí, ho heu encertat, de George Pepper. George, que no et perdono que et burlessis d'ella.
Deixes anar, doncs.
Allà també hi haurà feina.
Mama.
T'he de rentar els calçotets i sergir-te els mitjons. També et donaran un vestit o un uniforme, vull dir.
Suposo que sí.
Segur que no et donaran camises. Treu-te aquesta que te la rentaré.
No sé si el Gorina Gran estarà d'acord amb mi, però la conquesta de l'Oest és la joia èpica del western. James Stewart, Gregory Peck, John Wayne, Debbie Reynolds, Henry Fonda, Spencer Tracy. Us imagineu el que costaria una pel·lícula d'aquestes característiques ara? Ni les plataformes més grans crec que la podrien pagar. El capítol de la Guerra Civil és on Pepper és el protagonista, està dirigit per John Ford. Tenim present la fama que tenia Pepper de díscol, m'hauria agradat estar en aquell rodatge, ara que Ford, amb mala llet, no el guanyava ningú.
Eric trabajó para los alemanes, ¿no?
Sí.
¿Voluntariamente? ¿Lo hizo voluntariamente o le obligaron?
Lo único que deseaba Eric es que le dejaran vivir en paz. Y cuando vinieron los alemanes, el único modo de salvarse era trabajar para ellos.
¿Y usted lo aprobó? ¿Lo aprobó o no lo aprobó?
No.
El currículum de Pepper és impressionant. Operación Crossbow amb Sophia Loren. Amb ell va arribar l'escàndol secundari, però al costat d'una altra llegenda del cinema, Robert Mitchum. Les Àguiles Blaves amb Ursula Andress. Els seus papers de soldat són les actuacions segurament més reeixides. Pepper, de fet, ho tenia tot per triomfar, però l'alcohol li va destruir la vida personal i professional. Ell ja era un home complicat, però quan arribava al set i havia begut, s'enfrontava als directors, improvisava guions i faltava el respecte a algun dels seus companys. Hollywood el va aparcar i el trobem en projectes menors com Los Siete Magníficos del Espacio, però la televisió dels anys 80 troba una segona vida.
Burdo, déjame
mí. ¿Quieres tranquilizarte?
No, mi furgoneta la conduzco yo.
Sabes de sobra que es una imprudencia forcejear dentro de un vehículo en marcha. Siéntate bien y abróchate el cinturón.
Y no fumes, vamos a despegar.
Hablando de despegues, ¿por qué no planeamos unos cuantos días de vacaciones?
Antes de que envíen otra chica con las piernas bonitas, ¿eh?
Oh, podría sucederle a cualquiera.
Fénix, pero siempre te sucede a ti.
El equipo A, George Pepper, és el carismàtic líder d'un grup de veterans de la guerra de Vietnam que són acusats d'un delicte que no han comès. Aníbal, Fènix, Murdoch i M.A. La sèrie va ser un èxit, però la convivència entre els actors, un malson. Pepper va fer fora l'actriu que en un principi sortia a la sèrie, Melinda Culea, perquè deia que l'equipo A eren només homes. M.A. es va fer molt famós entre els nens i nenes i Pepper es va posar gelós. Les baralles eren contínues. La situació va ser tan insostenible que van arribar a les mans. I sabeu qui va guanyar? Pepper o el forçut de l'M.A.? Doncs us sorprendreu, perquè Pepper, en formació de marín, va guanyar i va lesionar per tota la vida a M.A.
Aujourd'hui c'est moi qui viendrai te chercher. Entendre ta petite voix me raconter sa journée.
L'alcohol va ser el seu company de vida. De dones, cap no li va durar gaire. Es va casar 4 vegades i va tenir 3 fills. Si al final resultarà que tenia raó Holly Golightly i George Pepper, igual que el gat d'esmorzar amb diamants, va ser un pobre rodamón sense nom.
We'll really miss you.
See you later.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Los muertitos de Gorina.
¿A dónde va estas horas?
No lo sé. Tenía miedo. Había unos hombres.
¿Quieres que te acompañe? Una muchacha como tú no debe ir sola.
Es que no sé a dónde ir.
¿Querías conocer la vida de noche? Vente conmigo entonces. Yo también vivo solo. Mi casa no es que sea un palacio, pero allí podrás descansar, dormir, sola. Mi palabra de honor.
Esa mujer que dice que soy un tipo vacío y hacer sufrir a la...
Com que passen els dies, ja potser no us havíeu adonat que ni havíem mencionat Antonio Gala, que va morir als 92 sí. anys l'altre dia, i que ara direu, bueno, sí, clar, cinema, perquè el van adaptar Rafael Gil, Los buenos días perdidos, Vicente Aranda, La pasión turca, i Pedro Lea, Más allá del jardín. Però no, és que ell va escriure guions. Mm-hmm. Ell va escriure guions per Mario Camus, sobretot, una pel·lícula de Rafael, Digan lo que digan, i una pel·lícula de Sara Montiel, Esa mujer, poca conya, i una pel·lícula de Rocío Dúrcal, que es deia Pepa Doncel. O sigui, vaya trajectòria, també, fent guions, el senyor Antonio Gala. Us he de mencionar la mort de Robin Wagner als 89 anys, de San Francisco, decorador teatral. És qui va fer els decorats originals de Hair, de Promises, Promises, de Chorus Line, de Victor Victoria, de Jesucristo Superstar. Va guanyar 3 premis Tony. Al cinema també treballava per les versions cinematogràfiques d'aquests musicals, o més aviat rodades per la televisió americana, i fins i tot Los Productores, el musical que ara, per cert, acaben d'anunciar que s'estrenarà al Teatre Tívoli de Barcelona, aviat, amb la gent que van fer La jaula de les loques. I a banda d'això, ha mort Jessie Maple, als 76 anys, de Louisiana, directora de fotografia negra, també directora, un dels seus films era Will, que parlava de jugadores de bàsquet i heroïna l'any 1981, i que era molt important en la comunitat afroamericana dels Estats Units perquè va ser la primera dona negra que va lluitar pels drets de les dones en un àmbit tan poc habitual com el de la fotografia cinematogràfica. I, evidentment, la van sabotejar absolutament les cadenes ABC, CBS, NBC, etc, etc. No la deixaven treballar fins que va haver un moviment a favor d'ella que la va treure de l'anonimat i va aconseguir que pogués fer la seva professió en llibertat. A banda d'això, ha mort, amigues i amics, un senyor que es diu George Maharis i un altre que es diu Peter Simonishek.
Soy Tony. Tony Herman. Encantado. Soy consultor y coach. Esto indignará a la feminista que llevas dentro, pero...
No soy feminista, si no, no aguantaría a tíos como tú, Geralt.
El tall era d'una pel·lícula que recordaràs perfectament, Desi.
Sí, Tony Herman.
La pel·lícula de Marenade, doncs l'actor sí. austríac que feia el paper
del pare,
de Tony Herman, de pare... era Peter Simonishek, que ha mort...
Molt jove, no?
76
pocs, no?
anys, ha mort, sí, sí. Que era una estrella del teatre al seu país. A Àustria va guanyar els premis del cinema europeu i l'hem vist poques pel·lícules, però alguna de significativa, com, per exemple, Kursk, aquella pel·lícula del submarí, que es queda al fons del mar, rus, etc. I Fantastic Beasts, on feia un dels papers de l'escola de Dumbledore d'aquesta nova sèrie, el de Warder. I la veu que sentiu és George Maharis, que mor als 94 anys, un actor de Queens, una carrera frustrada, quan es va revelar que era gay arrel d'un accident, i a partir d'aquell moment també li van impedir seguir fent papers importants al cinema, malgrat que havia sortit a Éxodo, a Sílvia, Estación 3 Ultrasecreto, i havia fet una sèrie de televisió amb molt d'èxit als anys 60, que es deia Ruta 66. Però des de que van descobrir que era homosexual, només va poder fer carrera com a cantant. Curiosament, aquest que esteu sentint és ell.
My hand, take my whole life too, for I...
No ha vingut a Primavera Sound, evidentment, George Maharis, no ha vingut Mick Jagger, tampoc no ha vingut Mick Jagger, fins i tot no han vingut els personatges de La taronja mecànica. Arrel d'una carta d'un oient del programa que ens diu: La naranja mecànica He sentit que Mick Jagger li va comprar els drets del llibre Anthony Burgess per protagonitzar ell la pel·li. Ho sabies, això?
No, no, la veritat és que no.
Finalment, amb bon criteri, no va prosperar i els drets els va comprar Kubrick. Els protagonistes del film serien tota la banda dels Rolling Stones. Doncs mira, això té gràcia, que la quadrilla dels quatre amics de l'Àlex fossin els Rollings.
Bueno, i Jagger tampoc hauria d'estar malament,
tampoc,
perquè performance
tampoc,
estava brutal.
Sí, 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 o sigui... Sí, sí. Bueno, a mi m'hauria agradat veure aquesta versió de
sí, no
la naranja mecànica, diu. Però ell diu, jo crec que hagués acabat com una comèdia. No em passa pel cap un altre actor que no sigui Malcolm McDowell. Uh-huh. Diu, però la directora hagués estat no Stanley Kubrick, sinó John Schlesinger.
Ai, ja.
Ahir falla una miqueta la cosa. Però de tota manera, com que has fet un comentari rellevant, et regalo una versió de la taronja mecànica cantada per los Nikis, que és un diàleg amb Àlex, el personatge que feia Malcolm McDowell a la pel·lícula, que em sembla absolutament admirable.
Àlex, todo ha cambiado mucho. Ya no está de moda colchoquear. Oh, hermanito, se acabaron los delitos. Nadie compra discos de Ludwig van. Ludwig van.
Sí, està molt bé.
Tot són coses de la pel·lícula. Ludwig van, el Colchonic Bar,
sí.
No sé què. Brutal, brutal. Bueno, jo definitivament, ho sento, amic meu, però com la deixi... M'he quedat amb les ganes de veure els Rollings fent una pel·lícula com la naranja mecànica, totalment.
Sí.
En fi, hi ha coses en aquesta vida que s'han de convertir en protagonistes d'alguna pel·lícula i alguna vegada havia de passar. Per exemple, les abelles i les 20.000 espècies d'abejas i tot plegat. I, per tant... Quan la Eli Espuny passa per la porta, ens mira i diu... Alfons, vine a mi, que et vull explicar històries d'abejas. És que flipes, mandonguilles.
Muntant-nos pel·lícules. Amb Elisabet Espuny.
I ja està rient l'Elisabet Espuny, sentint Ain't Got No Home.
Com no? Una secció ben dolça. Honey, honey, how you feel me? Honey, honey. Bé, tu et preguntaràs per què aquesta dolçó?
Doncs perquè ets molt dolça, segur.
Soc molt dolça, però també fa un mes, justament, que arribava a les cartelleres de cinema la pel·lícula 20.000 espècies d'abejas, l'òpera prima de la directora Estíbaliz Urrosola. He pensat que era una bona excusa perquè ens endinséssim en l'apassionant món de les abelles.
Sí. Ens posem el vestit d'apicultors, avui?
Avui ens posem el vestit d'apicultors. Serem com l'abeja Maya i el Willy i descobrirem algunes curiositats de l'apassionant món de les abelles, com dèiem. Amb qui he tingut el gust de conversar, al fons? Amb el Joan Maria Llorenç, president dels Amics de les Abelles i apicultor professional. El seu amor per les abelles va començar de ben petit.
La primera abella em va picar als 4 anys, vull dir, el meu avi tenia abelles, el meu pare també. Jo no em volia pas tenir, però bueno, al final m'hi vaig posar.
Bé, com ens podem imaginar, la primera vegada de les coses, potser per ser la primera vegada és la que més recordes, la que la fa més especial.
La que et pica, vols dir?
La que et pica, sí. perquè el Joan Maria se'n recorda perfectament. Però no és la vegada que recordes només, perquè em sembla que el Joan Maria té algunes històries amb les abelles.
Encara que tingués 4 anys, aquella picada pues, em va donar un record no gaire bo, però doncs, bueno, doncs me'n recordo avui en dia plenament doncs, que estava de les esgolfes i que el pare doncs, estava allà doncs, amb les abelles. Jo per anar a fer el misero, pues, doncs, clar, doncs, em va picar una. em va vingut al cap. Sí, clar, vull dir, són moltes picades de velles, eh? Hi ha hagut dies que el normal, doncs, no sé, 4, 6, 8, 10, 12, no passa res, no? Però hi ha hagut alguna vegada que hasta me n'han picat més de 100 en un dia.
Uau!
Això estem parlant de moltes abelles, no perquè vulguin elles, sinó perquè en aquell moment volia jo, volia acabar la feina, no volia que em piquessin, però volia acabar la feina.
Imagina't, fins a 100 picades en un dia, és molt bèstia.
A mi no me n'ha picat ni una en tota la vida, i tinc por perquè potser descobreixo que sóc al·lèrgic si em piquen un dia, saps què et vull dir?
Potser, potser. Bé, el Joan Maria és un...
Però escolta, només dir-te que aquesta primera picada als 4 anys va ser com una fletxa de Cupido,
com una epifania, una revelació.
Sí, sí.
Sí, sí, li va inocular verí l'abella i des de llavors, vull dir, és la primera vegada d'una picada que recorda sempre de manera molt especial, i tot i que en té moltíssimes al dia, ell recorda perfectament la dels 4 anys. Bé, avancem. El Joan Maria, com anem sentint, és un veritable apassionat de les abelles, fins al punt que ens fa aquesta confessió.
Doncs les abelles realment ha estat a les estimes. Arriba un moment que aquesta feina, doncs, bueno, doncs les abelles en si, doncs és la teva, el teu contacte, el teu dia a dia, no? I quan les abelles, per exemple, cauen en un toll d'aigua, llavors doncs jo les agafo, les poso a la mà, els hi dono l'alè i elles marxen volant. La salvo, per dir-ho així, no?
Mm-hmm.
O jo què sé, no? Vull dir, qualsevol cosa similar, no? O sigui, són protectors de les abelles. Els apicultors ens les estimem.
Ens estimem les abelles, que bonic, no?
Bé, ja ho has dit que era com el president dels amics
de les
abelles,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Ell les estima, bé. I a més d'estimar-les, ell ens parla de la importància d'aquests animals, perquè en tenen i molta.
Són importants perquè elles polinitzen. Elles han vingut al món no a fer mel, sinó a polinitzar. Polinitzar vol dir que és donar fruit a les noves plantes. Llavors, noves llavors, nous fruits, i gràcies a elles. És la feina que fan, no? Polinitzar. Per tant, si no hi ha abelles, no hi ha vida. I crec que tothom això hauria d'entendre.
Que maco, no? Si no hi ha abelles, no hi ha vida. Elles han vingut a polinitzar i a crear vida. Sempre s'ha dit que les abelles són animals perillosos. El Joan Maria discrepa profundament.
Sí, has de conèixer una mica com funcionen, no?, les abelles. A veure, qui les coneix, qui és apicultor, doncs no hi ha problema. Quan anem a les abelles els hi fem fum i així les calmem, les tranquil·litzem, d'acord? I puguem treballar, puguem prendre'ls la mel, etc. I quan estan a les flors, no són pacífiques elles. Quan estan lluny de casa, són pacífiques. Jo les acaricio, et dic com un gos, doncs els hi toques el cap i tot, amb el dit, no? Mentre elles van anant, li van anant xupant el nèctar, i jo, doncs, i cap problema. I tu te les mires realment, i és que són una bellesa, són pacífiques.
Una bellesa.
Estava emocionat, el Joan Maria.
L'home quan... que susurrava les abelles.
Mira, una mica em va fer aquesta sensació de dir, és que estàs veritablement enamorat de la teva feina, d'aquests animalons, que tu sempre els has vist, doncs, entre perillosos i repugnants, i en canvi descobreixes la seva veritable passió i la seva admiració i la seva devoció.
Sí.
Bé, una de les coses que ens explicaven de petits, no?, en el món de les abelles, és com s'organitzen. El Joan Maria ens ho explica.
Té que haver una reina. La primavera, en època, diguéssim, de molta fortalesa, pot haver hasta 50-60.000 abelles, en el qual, dins d'aquestes 50-60.000 abelles, hi ha, doncs, 7, 8, 9.000 mascles, doncs abellots, i llavors doncs aquestes s'estructuren doncs fent diferents tasques dins la colònia. Les abelles joves són les que fan la neteja, són les que fabriquen la gelea real i alimenten fan de mainaderes, alimenten a la reina, i després també hi ha per edats, doncs ja després ja construeixen la cera, fan altres tasques dins de la colònia, i també després ja fan de guardianes a última hora, van a buscar el nèctar, l'aigua, el pol·len, el pròpolis, etcètera, etcètera, no? I fan totes aquestes tasques per diferents edats, eh? I són importants perquè sempre hi ha ningú els hi mana el que els hi ha de fer i totes realment saben el que els hi toca.
Clar, amb tota aquesta martingala de dir la reina, les obreres, les joves, les mainaderes, quina és la vida útil de les abelles, sobretot? Quant temps pot arribar a viure una vella reina?
La vella reina pot arribar, menjant gelea real, pot arribar a viure fins a 4 o 5 anys. Sí, menjant gelea real, és un superaliment, és una bomba, és una passada.
Sí, sí. I llavors, clar, la resta de les abelles, quan poden arribar a viure?
No, un mes i mig, en època de treball, i abelles normals, obreres, i llavors el que és l'hivernar, quan estan hivernant, poden durar fins a 4 o 5 mesos, hivernant. Mm-hmm.
Home, això és una mica com a Anglaterra, eh? La reina és la que més viu. Tota la resta no arriben tan lluny.
Evident. Sí, la reina, doncs pues, clar, amb ella que li facin tot, no?
Escolteu, compreu gelea real.
Absolutament.
Això, que veieu al bon preu i aquests llocs.
Perquè... Absolutament, sí, ens ho ha dit el Joan Maria. És un superaliment, però boníssim. Què t'he dit? Que era dolç o no, la secció d'avui?
Sí, sí, no, totalment.
Doncs ara una mica de Moby. Get my honey, come back. Sometime I'm on a red bag, yeah. Sometime I get a hop in my bag. Clar, a mi em crida l'atenció tot aquest organigrama, tota aquesta estructura, clarament és una organització matriarcal.
Totes les obreres són les que dominen, les que fan les diferents feines i les que trien, les que organitzen la colònia. Vull dir que totes són elles, els mascles, doncs diguéssim, el que fan és copular la reina, però després de fer la còpula són morts, es moren, i llavors, a més, si no hi ha menjar a dins de la colònia, les abelles per, diguéssim, subsistir, llavors s'agafen i tiren els mascles fora en època d'estiu, en època d'hivern, quan no hi ha prou menjar, i els mascles doncs se moren o els maten elles mateixes perquè tinguin menys boques que alimentar.
Què et sembla, Alfons?
Doncs que quan t'endinses en el món de la natura, realment sempre són les femelles les que dominen.
Ha quedat claríssim. Potser hauríem de canviar les regles de la natura, perquè el que està clar que els mascles són uns pringats.
Cada mascle, el més fort, el més vigorós, és el que fecundarà la reina. Però aquest, després de la còpula, ja he dit que es mora. Li peta el tòrax, cau mort a terra, i els testicles els hi queden a dins enganxats a la reina.
Caram.
Que després té la feina de netejar-se. Llavors, en principi, doncs, 14, 15, 16 mascles és més o menys aproximadament el que és els mascles que la fecundaran. I quan tingui l'espermateca plena de l'esperma, aquesta espermateca doncs, ja l'omplirà i es posarà doncs, a dins de l'arna, a dins de l'eixam, i ella només serà una màquina de posar ous. No sortirà mai més d'allà, en principi, i anirà anant posant ous, fins a 2.000 ous diaris, sempre i quan sigui la reina jove. No?
És a dir, que si us reencarneu algun dia en abelles i sou mascles, feu vot de castedat, perquè si no...
Absolutament.
Teniu el futur molt
cru.
Saps
el que t'espera, eh? Et patarà el tòrax i et fotrà fora.
Sí.
Tu a procrear i quan t'hagin utilitzat, escolta'm, endavant Barça. Bé, jo vaig voler preguntar-li al Joan Maria perquè em va cridar l'atenció en el seu moment quan es va estrenar la peli, no? Dius, ostres, 20.000 espècies d'abelles. Sí. Però és cert, algú les ha comptades? Les han quantificat?
Aquestes 20.000 espècies segur que hi són, i hasta més i tot, i moltes d'aquestes abelles són solitàries. Molt importants, fan la seva feina, fan la seva tasca de pol·linització.
Què et sembla, Alfons?
Em sembla apassionant. Tot
apassionant, eh? Més de 20.000 espècies d'abelles.
Sí, sí.
Més val que vagin en família que solitàries, digue'ls i tontes.
Sí.
Les reines, ja ho hem dit, viuen com a tals.
Demà aneu a comprar una mica de mel o...
De gelea real.
Sí, efectivament.
I que no ens piquin?
No. I si us piquen, que sapigueu que...
Elles no ho volen fer. Elles no ho volen fer perquè elles, ens ha quedat clar...
Són un animal noble, com els samurais. Piquen una vegada, però es moren, a més a més, pobres. En canvi, mira les avespes, et piquen moltes vegades, no es moren i no fan mel i no foten res, tio.
Correcte.
Sí, visca doncs, les abelles.
Visca les abelles i el seu dia mundial.
I visca l'Elis Puig. I fins la propera.
Adeu.
Ja amb l'Àlex, suposo que estaràs. Bona nit, Eli.
Bona nit, ara un té amb mel.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio. Per a conquer
És curiós, això del Dark Side, però, en fi, no sé, ara no sé quin gènere musical estic escoltant. Uri, ajuda'm.
Estem grans ja.
Què és això? És una mica reggae, una mica... No sé... Bueno, non-stop, o sigui, directament. Primavera Sound, us hem derrotat brutalment, o sigui, ara prepareu-vos perquè ve l'audiovisual i amb l'audiovisual ja us deixem
totalment
espaterrats. Desi, aquesta és la teva pàtria, ja ho saps.
No, jo feliç, sempre.
Jo crec que encara hi haurà temps de fer una darrera aparició aquesta temporada,
sí.
O sigui
que sí.
Per descomptat. Bé, Soc la meva pàtria, per cert, és el tema al voltant del qual... l'habitaran les bandes sonores de l'audiovisual, que començarà d'aquí 5 minuts, aproximadament. De Nino Rota, l'entrevista de Fellini, de John Barry, Llanto por la Tierra Amada, de José de Lerry, Le Mépris, de Godard, d'Àlex Nord, d'Espartaco, per descomptat, no? Però per donar pas a tot plegat, tenim a Nino Rota in person, responent preguntes a una entrevista de la televisió italiana abans de donar pas a Improviso, una obra seva que no té res a veure amb el cinema, però que sembla totalment cinematogràfica i falliniana. De manera que, si et quedes amb nosaltres un minut, Desi, una abraçada molt gran, tot l'amor del món. A tots els oients de La Finestra Indiscreta, a l'Uri, a la Sílvia, a tots els que feu el programa, i, evidentment, a l'Alfons, la dona i la criatura.
Exacte,
no he dit
sí.
Criatura, he dit la criatura. Buona nit, amigues i amics.
Qualche anno, l'anno scorso, per esempio, ne ho fatte due, Amarcord e Padrino Secondo.
Ecco, c'è un film, dunque una musica da film che lei ha scritto, cui è particolarmente legato?
Mi è difficile dire in tanti anni. Ricordo quando ho fatto Le miserie di Monsieur Travet, mi sembrava che fosse la cosa migliore che avevo fatto cinematograficamente. Poi un altro filmetto che mi era piaciuto molto era Come persi la guerra, con Macario. Poi ne ho fatti di più importanti e mi è sembrato che fossero più importanti, come Guerra e Pace. Poi ho fatto quelli di Fellini e mi è sembrato che là dentro ce ne fossero, tra quelli di Fellini, tra quelli che forse mi erano riusciti meglio. Poi ho fatto Romeo e Giulietta, poi ho fatto Rocco e i suoi fratelli. Mi è difficile dire, anche perché è lungo il tempo.
È un arco molto vasto, per cui
forse ricordo, mi rimangono più impressi gli ultimi che ho fatto, ecco, così per
ecco. Senta, a proposito, lei prima ha parlato di Fellini, ecco, questa collaborazione che poi è diventata un'amicizia con Fellini, come è iniziata, come è nata?
È nata dal fatto che sono stato invitato da Fellini a comporre la musica del suo primo film.
Che
è stato il primo incontro, Lo Sceicco Bianco.
E da allora lei ha scritto tutte le musiche dei film di Fellini?
Sì, tutte.